Què tal? Molt bon dia. Avui és dimecres. Comencem una nova edició de La Conca al dia a l'Espluga FM Ràdio, el magazín diari de La Conca de Barberà. Comencem!
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio. Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a La Conca al dia.
Dimecres 14 de novembre, què tal? Bon dia, com anem? Salutacions en directe des de l'estudi 2. Avui des d'aquest estudi de l'Espluga FM Ràdio, l'antic hospital al carrer Torres Jordi. Des d'aquí us saludem una jornada més a través del 107.4 i esplugafmradio.cat per fer d'aquest matí una hora de ràdio en directe i apostant així per la proximitat, per explicar-vos tot el que passa a La Conca de Barberà. Per tant, des d'ara us saludem fins a les 12, aquí a l'Espluga FM Ràdio, en aquest espai, una coproducció de la xarxa de comunicació local. Sigueu benvinguts a un dia més, un capítol més de La Conca al dia. Comencem!
La Conca al dia, l'actualitat i les entrevistes de la teva comarca.
Programa d'avui, com és habitual, tindrem les notícies, l'actualitat d'aquesta jornada a la Conca de Barberà, però després també ens visite la pastora de les ovelles esgarriades de l'Espluga de Francolí 2018, Lorena Puentes. És que aquest cap de setmana celebra aquesta festa, podríem dir, de les més importants de l'any pel jovent de l'Espluga de Francolí, i la pastora, per tant, des de la colla organitzadora, ens explicaran una miqueta l'essència i potser algun dels secrets d'aquesta festa que arriba a la seva 24a edició aquest dissabte a l'Espluga de Francolí. També en el programa d'avui tindrem, entre d'altres, un capítol nou del costat de casa amb Damià Amorós per conèixer el patrimoni de la Conca de Barberà en aquesta edició fent parada a Santa Coloma de Queralt. Tots aquests continguts que ens conduiran fins a les 12 del migdia, als que a aquesta hora sumem els titulars de la jornada d'avui.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
Arrenquen la placa commemorativa de la Marxa de la Llibertat a Montblanc, una placa que es va instal·lar el 2012 i que aquest dimecres uns individus haurien sostret, aquest dimarts a la matinada, volíem dir. També explicarem avui que la UOC oferirà una jornada de gestions acadèmiques per als estudiants de la Conca de Barberà, com és habitual, un cop a l'any. La Universitat Oberta de Catalunya s'apropa així a la Conca de Barberà per facilitar tots els tràmits administratius. I a més també parlarem d'altres propostes del cap de setmana, com per exemple la Festa Major d'hivern de Conesa o bé una xerrada sobre la fiscalitat que impulsa la Conca de Barberà des del Consell Comarcal i també la Universitat Oberta de Catalunya. Aquests són alguns dels titulars de la jornada d'avui, per tant, avui els ampliarem en aquest espai informatiu de l'Espluga FM Ràdio.
Tota l'actualitat de l'Espluga i la Conca al 107.4.
I a tots aquests titulars del dia hi sumem una jornada més, la previsió meteorològica des del Servei Meteorològic de Catalunya per conèixer què ens espera en la jornada d'avui.
T'expliquem tot el que passa al teu voltant.
Quin temps ens espera per la jornada d'avui? Li preguntem un dia més a la Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya. Carme, molt bon dia, explica'ns.
Bon dia, arrenquem la jornada amb força núvols alts i mitjans que han de deixar el cel força enterrenyinat i també fins i tot tapat en punts del litoral. Serà aquí on podran deixar algunes pluges febles de cara a la segona meitat del dia. Pel que fa a les temperatures, han començat sent força agradables, de fet han pujat respecte a les d'ahir i ara mateix tenim aquests valors de 14 i 15 graus arran de costa i temperatures una miqueta més baixes cap a l'interior, de fet cap a la zona de la Conca de Barberà és on tenim aquestes temperatures més baixes de la zona i ara mateix, per exemple, a Montblanc tenim 10 graus. També s'espera que durant el matí les temperatures es vagin recuperant, però a causa dels núvols tampoc no pujaran molt, però tindrem un ambient agradable. Temperatures molt similars a les d'ahir, on les temperatures més altes podran pujar fins als 20 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Bon dia.
El repàs a l'actualitat amb Gerard Bosch.
I com repassàvem en titulars en aquesta jornada, destaquem que uns individus van sostreure durant la matinada d'aquest passat dimarts la placa commemorativa de la Marxa de la Llibertat del 1976 que estava instal·lada sota les baranes de la plaça de Santa Maria de Montblanc. La placa es va posar el mes de setembre de l'any 2012 per tal de commemorar la Marxa per la Llibertat que va tenir lloc, com dèiem, al 76 des de diversos punts dels territoris de parla catalana i, en final, al monestir de Poblet. Tot això, només uns quants dels participants van arribar al monestir a causa de la repressió policial. La majoria dels assistents van ser retinguts a Montblanc. La placa de Montblanc va ser inaugurada, entre d'altres, per Àngel Colom i Arcadi Oliveres el 2012, com dèiem, dos dels promotors d'aquesta marxa històrica en un acte a Montblanc, a la capital de la Conca, que va voler commemorar la marxa fent, altra vegada, aquesta caminada des de Montblanc i fins a Poblet. Doncs bé, al municipi de la Conca de Barberà s'ha despertat aquest passat dimarts sense la placa que uns individus haurien robat i des del consistori van denunciar aquesta situació, van informar de que s'havia sostret aquesta placa commemorativa. De fet, l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, ha lamentat la situació i assegura que denunciarà aquest robatori. L'escoltem.
Ja crec que això aquí és un pas més, és que no estan ja contra els llaços o els símbols republicans o els símbols independentistes. Ara ja resulta que estan contra la transició democràtica i contra el règim que ens vam donar després de la mort del Franco.
N'informem a esplugafmradio.cat, ha estat una de les notícies més destacades de la jornada d'ahir, en el que explicàvem que s'havia sostret aquesta placa commemorativa de la Marxa per la Llibertat del 76, que doncs lluïa a Montblanc des de l'any 2012. Encara se'n desconeix, per tant, qui hauria arrencat aquesta placa commemorativa. Continuem amb altres notícies de la jornada d'avui. Ara parlem de tràmits administratius, en aquest cas de la Universitat Oberta de Catalunya. I és que la Universitat Oberta de Catalunya s'aproparà el pròxim dimecres 21 de novembre a la Conca de Barberà. Des de la seu de Reus de la UOC, doncs s'oferirà aquest punt UOC a la Conca de Barberà durant el pròxim dimecres 21 de novembre als estudiants de la universitat residents a la comarca i que així puguin tenir aquest espai per fer les gestions acadèmiques que normalment es tramiten des de Reus. Aquest dia, per tant, des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de 4 a 6 de la tarda, es podran fer diversos tràmits, com per exemple obtenir informació sobre gestions acadèmiques, també l'acarament i compulsa de documentació, l'acarament de documentació, la recollida de títols universitaris i d'idiomes i, a més, també la recepció de documentació d'accés i d'altres tràmits acadèmics. A la Conca de Barberà en total hi ha uns 100 graduats a la UOC, actualment una vuitantena d'estudiants de la Conca de Barberà estan matriculats a la Universitat Oberta de Catalunya i des de fa ja una dècada el Consell Comarcal de la Conca de Barberà i la Universitat Oberta de Catalunya tenen aquest conveni de col·laboració, per tant s'informi així als futurs estudiants i també hi ha aquest punt de trobada en què la seu administrativa de la UOC de Reus s'apropa fins a la Conca de Barberà, fins al Consell Comarcal i a més també hi ha el servei de retorn de llibres en préstec dels estudiants. D'altra banda també s'han organitzat al llarg de tots aquests anys altres activitats divulgatives des d'aquests punts d'informació de UOC també existents a la Conca de Barberà.
L'Espluga FM Ràdio, informatius.
L'escenari del naixement de mossèn Ramon Muntanyola Llorac va fer possible la publicació de 4 treballs. El darrer, titulat Ramon Muntanyola, una gran llum d'esperança, recull la cinquantena d'activitats que es van celebrar en les poblacions on el poeta i mossèn Espluguí va deixar petjada. El treball de Joan Maria Pujals i Josep Maria Vallès plasma tots els actes, les lectures de textos, les conferències i articles d'aquest any Muntanyola, un exercici que l'Ajuntament de l'Espluga ha impulsat per fer balanç al centenari, ja que no se'n va fer un programa d'actes tancat.
Un gran encert, ja no un encert, sinó un gran encert, fer aquesta publicació final, aquest recull que van fer el Joan Maria Pujal i el Josep Maria Vallès, en el qual d'alguna manera queda recollit tot el que es va fer al llarg d'aquest temps.
I sobretot recull els textos de les conferències. Jo diria que els textos són de molt bon llegir, que acosten molt la personalitat i diguem, aquesta personalitat polièdrica que sempre diem de mossèn Ramon, i per la manera doncs, de tocar el de cada un de les persones que van fer conferències al voltant de la seva personalitat, doncs ens dona una imatge, em sembla a mi que molt acostada, del que realment va ser mossèn Ramon, amb totes les seves tragèdies, amb la seva manera de ser, la seva capacitat doncs, de perdonar i sobretot la seva diguem, categoria pastoral i aquesta capacitat que tenia doncs, de, com a orador, com a poeta.
El centenari va tornar a posar en valor la figura de Muntanyola, un llegat que ara pot arribar a les generacions que no el van conèixer.
Els centenaris serveixen per això, per tornar a posar les pàgines dels diaris, a la televisió, a les ràdios, en el públic en general que assisteix als actes, doncs tornar a posar en valor aquella persona. No?
L'any Muntanyola va comptar amb la participació d'un centenar de persones i prop de 2.000 assistents als actes. A més, un dels fets rellevants i amb el qual se segueix recordant la figura de Muntanyola és que l'Espluga ha pogut donar pas a l'any Vidal i Barraquer, que enguany impulsa Cambrils. I continuem ara explicant que el pròxim dijous 28 de novembre, 6:45 de la tarda, es farà una setena edició del programa SOMI de formació per joves emprenedors, enguany amb el títol Emprenedoria i formes jurídiques d'empresa. Quines puc escollir? Aquesta xerrada serà a 6:45 de la tarda, Conca Activa, el 28 de novembre, com dèiem, a càrrec de Daniel Viader, advocat especialista en dret tributari i fiscal, docent, a més, de la Universitat Oberta de Catalunya, dels Estudis d'Economia i d'Empresa, i resoldrà així tots els dubtes que hi puguin haver de les persones que assisteixin en aquesta xerrada sobre les formes jurídiques de les empreses. En aquesta, com dèiem, s'exposaran les formes jurídiques que existeixen destinades a petites empreses i també a persones emprenedores, posant especial èmfasi a la fiscalitat aplicable a cadascuna d'elles, com dèiem, una acció dins d'aquest programa SOMI d'impuls a empreses promogudes per joves emprenedors. Serà el 28 de novembre a Conca Activa, 6:45 de la tarda. Veient, les darreres setmanes hem anat parlant de la carta del paisatge de la Conca de Barberà, que des del 2017 s'han estat treballant, primer amb els debats temàtics, després amb aquests tallers participatius, i també comença ja la primera fase de la redacció d'aquesta carta, que és l'elaboració de la diagnosi per part de l'empresa Limonium, aquesta consultora ambiental. Com dèiem, en les setmanes passades n'hem anat parlant, coneixíem l'estat actual d'aquesta carta del paisatge, i aquesta setmana s'ha donat a conèixer també en una reunió al Consell d'Alcaldes de la Conca de Barberà, una trobada que es va celebrar a Solivella. En el marc d'aquesta reunió, des de l'empresa Limonium es va presentar als alcaldes l'estat actual d'aquesta carta del paisatge, que ara s'han elaborat la diagnosi, estan fent aquests tallers participatius amb l'objectiu de tenir novament les impressions de la ciutadania, d'una banda, pel que fa a aquestes distincions d'unitats del paisatge, però també de la qualitat paisatgística de la Conca de Barberà, i després continuarà ja amb la redacció de la documentació d'acords i també la seva signatura per part dels agents implicats en la realització de la carta. S'espera que aquest document pugui estar enllestit abans de l'estiu, tot i que els alcaldes de la Conca en aquesta trobada haurien destacat que no és tan important la data, sinó com el fet que aquest document aconsegueixi aplegar l'aprovació unànime de tots els ajuntaments de la Conca de Barberà. Com dèiem, aquesta carta del paisatge es troba ara en fase inicial de redacció, la primera fase, i també amb aquests tallers de participació que la setmana passada ja en parlàvem, també fa uns dies que vam comentar-ho en conversa amb representants d'aquesta empresa Limonium, també de la consellera comarcal de paisatge Sara Jané, però va acabar la primera part, aquest primer cicle de treball de tallers participatius al voltant de les unitats del paisatge, i ara ja comença, de cara a la setmana vinent, la segona part, el segon cicle, amb la voluntat de definir els objectius de la qualitat paisatgística. El dia 26 començarà a Conesa, el 27 de novembre a Les Piles, i el dia 28 a Vilaverd. Finalment acabarà el 30 de novembre a Solivella. En aquestes sessions, per tant, al voltant de la qualitat paisatgística que ha d'incloure aquesta carta del paisatge de la Conca de Barberà. Els tallers en la seva primera fase van acabar, recordin, el 26 de novembre, d'octubre, a la seu del Consell Comarcal de Montblanc, dèiem llavors, malauradament amb una baixa participació des de l'impuls, des de l'organització d'aquestes jornades de la consultora Limonium, però també des de la Conselleria de Paisatge, Es destacava les aportacions fetes en el marc d'aquests tallers participatius, ara de cara a la setmana vinent, on han de començar, doncs, novament aquesta segona fase ja dels tallers participatius, i avui, com dèiem, informàvem d'aquest procés de redacció de la Carta del Paisatge. Ara es va informar el Consell d'Alcaldes de l'estat actual i també de la previsió de tenir redactat com a mínim aquest document final de cara a l'estiu d'aquest pròxim 2019.
La Conca al dia, el magazín diari de l'Espluga FM Ràdio.
El municipi de Conesa ja es prepara per celebrar la seva festa major d'hivern. Serà aquest cap de setmana, del 16 al 18 de novembre, un cap de setmana d'activitats en aquesta festa major d'hivern, que doncs, s'espera que faci força fred. Els actes festius començaran, de fet, ja divendres, 16 de novembre, amb un sopar de veïns, amb sopa de farigola, amb ou de primer, i el plat principal, bacallà amb romesco o hamburguesa vegetariana. El sopar, per un preu de 12 euros, està obert, per tant, a tots aquells que hi vulguin participar. I també doncs, les inscripcions, hem de dir, que acaben aquest dimecres 14 de novembre. El sopar serà a 2:15 de la nit a la sala del Vall. Dissabte també hi haurà festa, el Cafè de Conesa estrenarà una nova etapa amb nova direcció i també, per tant, amb un nou projecte. A partir de les 12 del migdia s'inaugurarà aquest nou Cafè de Conesa. Es tracta, com dèiem, d'una nova etapa per a aquest establiment, tenint en compte que és un punt de trobada important pels veïns i veïnes del municipi. A 6:15 de la tarda, l'Ajuntament organitza un cafè amb l'alcalde i el regidor, una iniciativa que té per objectiu acostar la tasca de l'equip de govern a la ciutadania i, per tant, també recollir propostes dels veïns i veïnes. A 6:00 de la tarda, actes festius, els Diables Voramar del Serrallo convertiran la plaça Major en un espectacle amb la seva carretillada en aquest punt de les 7 del vespre de dissabte. A 6:00 també hi haurà teatre a càrrec de la companyia Naltros de la Conca de Barberà, que oferirà l'obra al crèdit a la sala del Vall. Diumenge al matí, a 1:15 del migdia, també hi haurà activitats, serà la tradicional missa en honor a la patrona Santa Victòria, seguit del concert vermut popular. A la tarda, ball de festa major amb el grup Còctel Elegant i, a més, també xurreria. Amb tot això, la festa major d'hivern de Conesa arriba aquest cap de setmana per fer passar el fred així amb aquests actes festius populars també de cultura tradicional al voltant d'aquest petit municipi de la Conca de Barberà. Del 16 al 18 de novembre, festa major d'hivern a Conesa. Sentíem senyals horàries de 12:15 del matí d'aquest dimecres 14 de novembre. Continuem a la Conca al dia avui des de l'estudi 2 de l'Espluga FM Ràdio. Ara el que fem és obrir l'agenda cultural d'aquesta setmana amb la previsió d'actes en petit format, els destaquem així, que estan previstos a la Conca de Barberà.
L'agenda cultural.
Cinquena edició de les jornades del Bosc de Poblet i les Muntanyes de Prades, organitzades per el Penin de Poblet, es faran al Museu de la Vida Rural de l'Espluga aquest divendres i dissabte. L'entrada és gratuïta, però és necessari inscriure-s'hi prèviament al web del paratge de Poblet. Berenar solidari per la marató de TV3 durant els mesos de novembre i desembre. També cada divendres l'Associació de Pares i Mares de l'Escola Badruna organitzarà un berenar solidari per la Marató 2018. Taller sobre tècniques i mètodes de defensa física. organitzat des del CIAT de la Conca de Barberà per commemorar el 25N, el Dia contra la Violència Masclista. Serà aquest divendres a les 6 de la tarda al pavelló del Casal. Xerrada l'ANC compromesa amb la independència aquest divendres a les 8 del vespre a l'Auditori Carulla Font del Casal de l'Espluga, a càrrec de Pep Cruanyes, vicepresident de l'Assemblea Nacional de la Conca de Barberà. Voluntariat forestal i conservació del bosc a l'entorn de Poblet, organitzat pel Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, juntament amb el Paratge Natural d'Interès Nacional de Poblet, per aquest cap de setmana. A concert d'Alexandre Amorós, Saixa, el violí i Marc Torres Sanz, el piano. Aquest dissabte a les 8 de la tarda a la Sala Gran del Castell dels Comtes de Santa Coloma de Queralt. L'entrada és gratuïta. Nit de les ovelles esgarriades aquest cap de setmana, aquest dissabte al pavelló del Casal de l'Espluga de Francolí, on s'hi aplegaran joves colles espluguiners per escollir el nou pastor o pastora del 2019. Hi ha exposició de Dasbol quan la natura es revela al Museu de la Vida Rural fins al 5 de gener.
És el lloc ideal per aprendre com fer lliure el teu instint animal. Una estrella no ens cal, totes són allà dalt. Vine a viure l'experiència, l'aventura més bestial.
I aquest dissabte arriba a l'Espluga de Francolí, una de les cites més destacades de l'any, podríem dir. Si els preguntéssim als joves quina és la festa més important, jo crec que dubtarien entre Cap d'Any, Carnaval i les ovelles esgarriades. Aquest dissabte, 24a edició, i avui saludem a la Lorena Puentes, que és la pastora del 2018. Lorena, molt bon dia.
Bon dia.
Com van els nervis?
Bastant potents. Però, bueno, bé, es porten.
Explica'ns tot el que ens puguis explicar, perquè és una nit de sorpreses, però la part interior, no?, d'organització, quan fa que hi treballeu en aquesta nit?
Doncs ens van passar el relleu al novembre i ens vam començar a posar en sèrio al gener, més o menys. I bueno, vam fer una miqueta de pauseta, però bueno, així... Més amb feina més dura, a partir de setembre, molt seguida.
Clar, activeu els engranatges molt aviat, dius el gener, són molts mesos d'antelació. Què suposa organitzar una festa com aquestes?
Bueno, jo sento una càrrega de responsabilitat, bastant important, però bé, ho porto bé.
Clar, explica'ns una miqueta això, com has arribat a ser pastora del 2018 i una miqueta quin és el procés que vosaltres engegueu a l'hora de plantejar aquesta nit. No sé si li heu posat alguna temàtica al voltant, una miqueta tot això perquè ens puguem fer una idea del que suposi.
Doncs a veure, fa ja uns quants anys aquesta festa ha anat pujant el llistó. Es va començar que era només un sopar d'amics. I ara al final ja s'ha convertit en una festa que és tot és una incògnita fins que no t'hi trobes en aquell moment. Llavors, a la festa fas una temàtica que no se sap fins que la gent no entra per les portes i a partir d'aquí també vas sorprenent amb petits detalls que tots s'ho van trobant durant el sopar. I bueno, no sé, i deixar fluir la nit.
Clar, és una nit llarga de molta feina i amb molta gent. Això sí que potser ens ho pots avançar. Quanta gent hi haurà, més o menys?
Doncs rondant els 370, aproximadament.
Déu-n'hi-do. Colles noves, colles antigues, quin seria el perfil una miqueta del públic que hi haurà?
Doncs... Hi ha bastantes colles que cada any acostumen a anar. Llavors hi ha alguna colla que ha tingut alguna baixa, però s'han repartit, molta gent d'aquestes colles s'han repartit en altres colles, i de colles noves un parell.
I vosaltres, parles de la vostra colla, quanta gent heu estat organitzant el sopar d'aquest dissabte?
Doncs com a organitzadors som 13 persones.
Molt o poc?
Està bé, està bé. Per repartir-nos les tasques a vegades aniria bé algú més, però bueno, amb 13 persones ho hem pogut tirar endavant bastant bé.
De la nit d'aquest dissabte, en la mesura que puguem, a veure, quins ingredients tindrem? Música, sí.
Música segur. Menjar. Farem, bueno, tenim un sopar que ens ho servirà aquest any. Hem apostat per l'Art Restaurant d'aquí a l'Espluga. I
això, parlem d'aquest sí. canvi, perquè és una aposta prou important que feu enguany en l'organització.
Sí, nosaltres som bastant partidaris del quilòmetre zero i sobretot en el menjar. Llavors vam pensar que l'Art Restaurant era una bona opció i ells també en tenen moltes ganes i estan molt il·lusionats.
Deies música, el grup sí que el tenim confirmat, no? I els DJs?
Sí, el grup és Mediterrània Band, que és un grup jove que jo crec que a la llarga els hi anirà molt bé. L'any passat van estar a l'acampada jove. I de DJs vam apostar per una noia. Uh-huh. Una noia perquè ens sembla que és un tret diferent de les festes, perquè sempre acostumen a ser nois DJs, uh-huh. i vam pensar doncs, que una noia estaria bé, i és l'Alba Rosso. I ja està, i per acabar doncs, tindrem el nostre DJ de la colla, que és el DJ Dix.
Molt bé. Aquests són dos dels aspectes que tindrem en aquesta nit. També deies una temàtica que, òbviament, no
es pot dir.
No ens avançaràs. També en els últims anys hi ha hagut espectacles o audiovisuals, tota aquesta mena d'ambientació. La tindrem enguany?
Alguna sorpresa hi haurà. No vull avançar res.
Costarà, eh? És una entrevista d'aquestes que, sí. que costa intentar treure alguna cosa més d'aquestes ovelles esgarriades. El que tots coneixem és l'essència, no? La festa de les colles espluguines, del jovent, i no tan jovent, perquè de fet doncs les colles van creixent en edat i cada vegada la mescla és més gran. Però defineix-nos, per la gent que no conegui la festa, com parlaries de les ovelles esgarriades?
Doncs, com moltes vegades m'ha tocat intentar convèncer amics de fora i que crec que molts es troben en la mateixa situació, les Ovelles Esgarriades és una festa superimportant a l'Espluga on s'ajunten pràcticament totes les colles de joves i bueno, i es fa una festa superxula i supergrossa. Llavors, clar, el jovent del poble té una visió de les ovelles com una festa molt similar a un cap d'any. La gent se'n va a comprar roba, està setmanes esperant la festa. No sé, és bastant, bastant important.
Per què creus que el jovent li dona aquesta importància?
Suposo que perquè es troba tothom en un lloc concentrat i no està no està el jovent desperdigat, sinó que estem tots junts, i jo crec que això, el caliu aquest de tot el jovent de la mateixa zona, jo crec que és un punt que a la gent en el fons agrada.
Els pastors i les pastores entenc que tindran enguany també una vegada més un paper de protagonista de la nit.
Doncs sí, perquè haurem de realitzar una sèrie de proves per fer l'elecció del pastor de la 25a edició, que clar, és bastant, bueno, bastant fortillo, perquè la 25a edició, amb el llistó que tenim fins avui, doncs és important.
No sé si la 25a podria ser una festa coral organitzada per més d'un pastor. No sé si us ho heu plantejat.
Bueno, podria ser, però, ostres, a vegades jo crec que si amb una colla a vegades costa entendre's, imagina't amb un parell. No ho sé. No ho hem contemplat.
No li canviem el format. En tot cas, parlem dels orígens. No sé si t'esperaves el fet d'enguany, 2018, ser la pastora de les ovelles.
Doncs no, ja ho vaig dir des d'un primer moment. No, estava en part una mica tranquil·la perquè pensava que no em tocaria. Tenia altres colles que les veiem molt més partidàries a l'organització d'aquest any, però bueno, bé, ens va sorprendre, em vaig quedar en xoc, però bueno, hem anat fent.
I què n'espereu, va, d'aquesta nit?
Doncs mira, molt de positivisme, perquè som molt positius, esperem que vagi molt, molt bé, que tot surti rodó i que la gent estigui molt contenta.
La gent que no vingui a sopar també pot venir a la festa.
Sí, a partir de la una de la matinada s'obriran les portes i podran entrar. Fem pagar una entrada simbòlica de 5 euros amb una consumició i ja està.
Molt bé, doncs aquestes ovelles esgarriades 2018, 24a edició aquest dissabte, al vespre, nit i matinada, és una nit molt llarga. No sé si ens queda alguna coseta més per afegir o de reclam per la gent que ens estigui escoltant.
Doncs a tots els assistents al sopar demanem, sisplau, que siguin puntuals per poder realitzar la festa de la millor manera que puguem, ja que són moltes coses a fer. I bueno, que aquest any el sopar començarà a partir de les 9 del vespre i les portes a la festa s'obriran a la 1 de la matinada.
Has dit la demanda més complicada a l'Espluga, eh? La puntualitat, potser.
Sí. Bueno, també vull afegir que obrim portes a les 7 de la tarda.
A les 7? Cada vegada sí. Més aviat, aquesta festa,
sí, sí.
També.
De 7 a 9 demanem que la gent vagi arribant i hi haurà ofertes especials a la barra, també.
Uh-huh. Molt bé, doncs mira, aquest afegitó també el tindrem ja al vespre per escalfar motors al sí. Pavelló del Casal, que entenc que ja li esteu donant forma, no? Ja esteu...
Sí, sí, estem bastant liats.
Molt bé, doncs, Lorena Puentes, pastora del 2018, felicitats una vegada més per el nomenament i que tingueu molta sort, que vagi molt bé la nit. En parlarem després i també enguany us veurem per la tele.
Sí, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Tot el que passa al teu voltant ho trobaràs a la Conca al Dia.
Tres quarts de 12 del matí d'aquest dimecres, continuem endavant a la Conca al Dia, després de conèixer alguns detalls, no ens n'ha desvetllat gaires, la Lorena, però si és una festa amb molta discreció, que se li dona molta importància, per tant, cada petit detall es cuida molt i també es manté, per tant, en incògnita per fer créixer aquesta incertesa, aquestes ganes d'anar a la festa de les ovelles esgarriades. Dèiem, després d'aquesta entrevista, passem pàgina, avui també us prometíem un dels espais doncs que cada 15 dies emetem i estrenem aquí a la Conca al Dia. Es tracta del costat de casa, l'espai de divulgació del patrimoni i la cultura de la Conca de Barberà, amb l'historiador de l'art Damià Amorós, en el qual estem disposats a parlar del patrimoni que ens envolta, però que a vegades doncs és desconegut i no li donem la importància que mereix. En la jornada d'avui anem fins a Santa Coloma de Queralt per conèixer doncs això, un element patrimonial que segurament doncs no li donem o gaire importància o potser no n'heu sentit a parlar mai. Al costat de casa, amb Damià Amorós.
Al costat de casa, amb Damià Amorós.
La Baixa Segarra és una de les zones amb més personalitat de la demarcació de Tarragona. Hem de reconèixer que la seva reivindicació d'autodeterminació dins de la Conca Barberà és basada en una història, cultura i paisatge propi. Precisament aquest paisatge fa que la Baixa Segarra sigui una de les divisions de la Conca Barberà i que la fa geogràficament més propera a la Segarra i a les terres veïnes de la demarcació de Tarragona. La seva capital, Santa Coloma de Queralt, gaudeix d'una de les taxes més altes de patrimoni, en aquest cas, de béns culturals d'interès nacional, els coneguts pels tècnics com a BECIN. D'altres, més que d'altres del país. I la converteixen, a Santa Coloma de Queralt, en una de les poblacions amb més atractiu cultural, turístic i, sobretot, cal remarcar-ho, gastronòmic, de la demarcació i la Conca de Barberà. Per desgràcia, les guerres, revolucions, canvis urbanístics i errors polítics, que també hem de reconèixer, han produït un forat extraordinari dins del patrimoni, no només colomí, sinó d'altres poblacions del nostre territori. Com dèiem abans, el paisatge és un símbol identitari de la Baixa Segarra. Un dels elements més identificatius d'aquest paisatge és el riu Gaià, que neix precisament en l'espai que avui descobrirem, que tenim al costat de casa. Dalmau III de Cadal i Codina i la seva muller, Joana Alagó.
Què?
La Font de les Canelles, de Santa Coloma a Caral.
On?
Carrer Gubià, número 1, de Santa Coloma a Caral.
Quan?
Primera terç del segle XVII, al voltant de 1640.
Per què?
Proporcionar una font d'aigua potable a la població i l'envelliment de l'entorn al voltant de la muralla de la vila.
Al costat de casa, patrimoni i història de la Conca de Barberà.
Més primitius i millors exemples de font pública barroca de la demarcació de Tarragona, però també de Catalunya. Els seus orígens els trobem les campanyes d'envelliment del municipi i el seu entorn urbà realitzades per part de la família Caral, en aquest cas pel comte de Santa Coloma de Dalmau III de Caral i Codina. Conegut popularment com el virrei de Catalunya o el virrei Coloma durant la revolta dels segadors. Presidida per una figura de Santa Coloma franquejada per l'escut de la població i una altra amb l'emblema de la Casa Comtal de Santa Coloma, l'aigua hi brolla per 8 carotes i 8 canelles de bronze. Aquest element dona nom a l'espai. Bé, doncs, per parlar de la Font de les Canelles, un dels elements més singulars de Santa Coloma de Caral, per conèixer millor aquest element patrimonial i la seva implicació dins la vida dels colomins i colomines, parlem amb Guillem Carreres, amant de la història i periodista. Bon dia, Guillem.
Hola, Damià, com estem? Bon dia.
Gràcies per participar al costat de casa. Farem una mica, una pinzellada a la història d'aquest element tan colomí, que és la font, però sí que ens agradaria que ens il·luminessis una mica sobre l'origen de la font i ben bé on es troba, què passa amb aquella zona.
Bé, segons tinc entès, l'origen de la font és força curiós i precisament per això força emblemàtic també. Es remunta a principis del segle XVII, quan segurament el comte més famós que ha tingut Santa Coloma, que va ser Dalmau III de Caral, conegut per molta gent perquè era el virrei de Catalunya durant l'alçament del Corpus de Sang.
El virrei Coloma, que li deien, Dalmau III de Caral i Codina, doncs.
Exacte, doncs just a l'iniciar el seu comtat a Santa Coloma, per tal de fer les paus amb la població local, que havia tingut un litigi amb el seu tiet, doncs va decidir fer una font pública, que era una cosa bastant singular, sinó gairebé inèdita, no? I aquest és l'origen de les Fonts de les Canelles.
Podem dir que, doncs, que una de les seves singularitats, una de les seves elements extraordinaris, a banda de ser un monument que després podrem entrar-hi una mica més artísticament i arquitectònicament complet, podem dir que és una de les primeres fonts públiques que trobem a Catalunya en època barroca.
Sí, és així. No és una matèria que controli especialment, però segons tinc entès, no existeixen gaires casos. A prop de Santa Coloma en tenim un, una mica posterior, que és el cas de Guissona. Tu també ja ho sabràs millor, això, no?
Bueno, però tenim Guissona, també segurament Montblanc i aquí l'Espluga, les 17 fonts, però sí, és una de les, per no dir la primera, no? Perquè la data, Guillem, és 1614?
Sí, la data hi ha una mica de controvèrsia, no?, entre la gent que ho ha estudiat, però la majoria de gent sí que acostuma a dir que va començar el 1614, com bé has dit, dos anys després que el comte Dalmau de Caral assumeixi el comtat, no?, esdevingui comte, al cap i a la fi. I hi ha gent que diu que acaba el 1617, hi ha gent que diu que si t'hi fixes bé en el frontal s'hi pot llegir una data que és 1623, vull dir, no existeix un consens respecte a la data de finalització.
Clar, si ja no tenim clar no. Quan es comença, Això ens vol dir que dins de la vida dels colomins i colomines la font segueix activa, potser no tant proporcionant aigua pública, però sí que dins l'imaginari col·lectiu colomí és un caldo de cultiu.
Sí, i tant. Vull dir, tristament no podem saber què va significar per la gent del segle XVII, del segle XVIII, no, la font, però hem de suposar que va ser molt important per ells i lògicament ho ha estat molt pels colomins del segle XIX i del segle XX. Des del moment que tenim fotografies, una de les imatges més recurrents de tots els fotògrafs, de tots els pintors, de tota la gent que ha volgut retratar Santa Coloma, està a les fonts de les Canelles, sens dubte. I dins de l'imaginari, com preguntaves?
Home, crec que és un fet curiós, no? A Santa Coloma també ens podria passar amb la torre del castell o el campanar, però crec que ara anaves a dir una cosa que els pot interessar als nostres oients.
Bé, espero que sí. Les fonts de les Canelles és d'aquelles coses una mica singulars que són difícils d'explicar per qui no ho ha viscut directament, però que tenen un atractiu d'aquell que els fa bastant únics, no? Una màgia, per dir-ho així, no sé trobar una paraula millor, que es converteix en una cosa molt singular. A Santa Coloma de les Fonts, per Sant Joan, era tradició que la gent s'hi banyés, s'han fet poemes, era habitual que s'hi fes també el tomb del fadrí, no? Que és quan les parelles joves en festejaven una mica, era tradició que passessin per les fonts, també. No sé què dir-te més. Hi ha multitud de generacions que s'han passat la vida davant dels castanyers que estan davant de les fonts, fent vida, fent aquelles coses que potser estaven més mal vistes, no? Amagant-se. S'ha fet molta, molta vida allà.
I fins i tot hi neix el nostrat riu Gaià, neix suposadament a les fonts de les Canelles. Però, Guillem, la font ara mateix, tu com la veus? Quin futur li veus a l'entorn i a la font, que és igual d'important, perquè just darrere hi trobem les piscines municipals.
Bé, jo crec que segueix sent un dels llocs emblemàtics de Santa Coloma, sens dubte, un dels llocs de màxima vitalitat. És cert que potser ha deixat de tenir la funció més pràctica que ha tingut durant molts segles, que era que la gent hi anés a buscar aigua, així de senzillament, o fins i tot que la gent aprofités l'aigua que està als rentadors annexes a la font per rentar la roba. Evidentment, aquest món ja ha desaparegut, vivim en un context molt diferent, però bé, les fonts s'han de reivindicar i donar alt i molt més futur, evidentment.
Per acabar, Guillem, l'última pregunta de totes. Tota l'estona parlem de la font de les Canelles, la font de les Canelles, la font de les Canelles. Què és una canella?
Bueno, la canella, corregeix-me si m'equivoco, Damià, és just el broc des d'on surt l'aigua, entenc, no?
Sí, senyor.
És a dir, em alegro haver-la encertat, no tenia tot.
No, home, per favor. Estem parlant, doncs, que el nom li ve donat perquè aquelles carasses i els bocs de bronze que donen nom i són element distintiu de la font de les Canelles.
Sí, respecte a això, només un matís, Damià, perquè crec que als espectadors els hi pot interessar, que és que just sobre del broc, de la canella, com
sí,
no hi ha com unes cares amb diferents tipus de coll, amb diferents tipus de barret, que també han causat molta controvèrsia, no?, sobre què significaven. S'han estudiat molt, tampoc tenim una conclusió certa.
Deia que aniríem ràpids, però és que estàs traient temes que m'interessen, Guillem, de veritat. Perquè jo he sentit teories si això és un retrat de la societat, si són personatges mitològics, si són retrats del mateix comte o la seva família.
Pot ser una manifestació dels diferents estrats socials representant com el conjunt de la vila. A mi m'agrada pensar, ja que no tenim una hipòtesi contrastada, que és aquesta explicació, perquè ja que són tan populars les fonts, m'agrada pensar que tots els colomins hi són representats.
Doncs Guillem, de veritat, moltíssimes gràcies.
A tu, Damià, només faltaria.
Bé, doncs, per acabar el programa, l'espai de per saber-ne més. Dues recomanacions als nostres oients. La primera, la guia monumental històrica de Santa Coloma de Queralt, realitzada per Joan Maria Carreras i editada per l'ACBS i l'Ajuntament de la Vila el 1997, on trobaran un recorregut per la població i especial èmfasi a la Font de les Canelles. I finalment, una de les publicacions de referència en aquest programa, la història de la Conca de Barberà, concretament el volum 1, d'Història de l'Art, de Cossetània Edicions, realitzat per Joan Foguet i Carme Plaza, editat el 2008 per aquesta editorial i el Consell de la Conca Bàrbara. Acabem recomanant, doncs, a tots els nostres oients la visita a Santa Coloma de Queralt, a la Baixa Segarra, i sobretot l'estima pel patrimoni de la Conca de Bàrbara.
Fantàstica aquesta descoberta de Damià Amorós al costat de casa, un capítol més aquesta vegada parlant de la Baixa Segarra de Santa Coloma de Queralt. I ara un altre descobriment, en aquest cas musical, marxem escoltant The Vaccines amb All My Friends Are Falling In Love, una cançó publicada just en la jornada d'avui. Amb aquesta us desitgem un molt bon dia, que passeu un bon dimecres i demà i tornem a la mateixa hora, a les 11 del matí, aquí a la Conca, el dia. Gràcies per la vostra confiança i fins demà, que vagi bé.
More and more, all of my friends, yes, sir.